David De Gea, el que era fins ara porter del Manchester United. L'Espanyol, Pol, també perd Sergi Darder, que jugarà la temporada vinent al Mallorca.
Si sí, l'equip balear pagarà 8 milions d'euros fixos, més 2 en variables a l'Espanyol. El fins ara capità, blanc i blau, viatjarà avui a Mallorca i signarà el seu nou contracte. Això pel que fa a les sortides, pel que fa a les entrades, segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol ha preguntat per la situació de Quique García, davanter de l'Osasuna, que té molts números de sortida al Sadar aquest estiu.
I més enllà del futbol, un fet important d'aquest cap de setmana, que és que Pau Gasol entrarà al Hall of Fame de l'NBA la matinada de dissabte-diumenge. El català entrarà al selecte grup dels millors jugadors de la història de la Lliga Nord-Americana.
I serà el primer jugador català i espanyol en entrar al Saló de la Fama i el tercer, comptant també els entrenadors després de Pedro Ferrandiz i Antonio Díaz Miguel. L'acte se celebrarà al Symphony Hall de Springfield, a Massachusetts, a les 2 de la matinada de dissabte a diumenge, hora catalana. I també hi prendran part Dirk Nowitzki, Tony Parker, Dwayne Wade, Becky Hammon i Greg Popovich, llegendes de la Lliga. Els presentadors, a més, seran dues autèntiques llegendes com Karim Abdul-Jabbar i Toni Kukoc. A principis del mes de març, recordem, els Los Angeles Lakers van retirar la samarreta de Gasol amb el dorsal 16.
Déu-m'hi-do el cartell, eh? Nowitzki, sí. Parker, Wade, Hammond, Popovich, Abdul-Jabbar i Cucu. Per entendre la magnitud de tot plegat, escoltem el comentari del periodista i col·laborador d'Esports a RAC1, Jordi Colomer.
Pau Gasol entrarà el pròxim cap de setmana en el Saló de la Fama del bàsquet. El problema que tenim amb en Pau és que tot és tan recent que ens costa fer-nos una idea de la brutalitat del que ha fet. Va ser pioner quan va ser escollit amb el número 3 del draft. Mai cap europeu havia estat tan amunt. I va marxar cap allà, que fins i tot l'entrenador del Barça dubtava que estigués preparat. Quan va arribar, Memphis ni tan sols sabia escriure bé el seu nom. Ell va haver d'agafar un rotulador i posar-lo bé. Però tots aquests dubtes es van esvair molt ràpid quan va ser triat millor debutant de l'any. D'aquí, el glamour dels Lakers i els anells i una carrera brutal que ens deixa tres imatges icòniques. El salt inicial en un All-Star de dos germans catalans. Això no tornarem a veure mai. Fa 4 dies, la retirada de samarreta amb els Lakers. I en unes hores, l'entrada al Saló de la Fama. Pau Gasol, necessitem temps per acabar-nos de fer la idea de tot el que ha fet.
Gràcies, Jordi. Per cert, encara en bàsquet, l'Uni Girona va anunciar la sortida de la seva referent les últimes temporades, la nord-americana Rebecca Garner, i en tennis, Carlos Alcaraz ha superat la tercera ronda del Masters 1000 de Toronto, al Canadà.
Sí, ha superat el polonès Robert Hurkacz en 3 sets, 3-6, 7-6 i 7-6. Per cert, el malagueny Alejandro Davidovic també és a quarts de final, després de tombar el cap de sèrie número 5, Casper Ruud.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, i aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
9 i 3, el trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Des del Servei Català de Trànsit, comptant cotxes, i tenim la Marta Carbó. Bon dia, Marta.
Hola, molt bon dia. Doncs comptem pocs cotxes a aquesta hora. La realitat és que el volum de trànsit és molt baix i la fluïdesa predomina a les principals carreteres i autopistes del país. A més, no hi ha incidències que a aquesta hora compliquin la circulació. Així que, de moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Vine ara a Norauto i comença a preparar el teu cotxe per a l'estiu. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Michelin, aconsegueix fins a 100 euros de reemborsament. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de... del Simpson, o més ben dit, els visionaris per excel·lència que tenen com a guionistes i que són l'enveja de tots els experts. Com quan un capítol va anunciar la grip d'Osaka i al cap d'uns anys van veure que era igual que la Covid. Ara bé, el que no van predir mai és el que li ha passat a Marc Benema. I és que 35 temporades realment donen per molt. Yahoo! Un home d'Anglaterra fa anys que omple casa seva de trastos, roba, nines, llibres, menjar, articles per la casa o retalls de revista. De tot, de tot. I tots són del Simpson. És el col·leccionista dels personatges grocs més gran, més prolífic del món. I ara s'ha hagut de canviar de casa per poder-hi cabre. Però no pas per viure millor, no, 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 sinó per poder continuar ampliant la llista. De moment ja s'ha gastat més de 60.000 euros. Després de tots aquests anys rodejat de tots aquests objectes, ja us podeu imaginar com és saludar Marc Benema.
Jo me llamo Ralph!
I quan li preguntes per què s'ha canviat de casa...
Estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la piruleta.
Però després de gastar-se 60.000 euros en la seva col·lecció, hi ha una cosa que mai tindrà.
Bueno, tendrá todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge.
¿El qué?
Un dinosaurio.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions en descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
9:06.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Oriol Soler i Sílvia Anguló, el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i la jurista i politòloga Montserrat de Meson.
Sílvia Angulo, redactora en cap de Política de La Vanguardia, bon dia.
Molt bon dia.
Oriol Soler, periodista del diari Aponés, bon dia.
Bon dia.
Montserrat de Meson, jurista i politòloga, bon i articulista també, bon dia.
Moltes coses.
Algú més, a banda de jurista, politòloga i articulista?
No ho comentarem, però jo sóc una persona molt polifacètica.
Sí? Tertuliana.
Sí, també, clar.
Mohamed El Amrani, comunicador i activista social, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Ai, 5 minuts, de cançó.
Per no dir res.
Com que no? Per no dir... clar, normal que ho estiguéssiu comentant a fora, ho està comentant tothom.
No sé, jo per ser la primera cançó que he escoltat sencera del Rauw Alejandro, doncs...
S'ha quedat una mica freda.
Sí, jo no m'he quedat igual, eh? No m'ha dit res, bueno, aquesta cançó.
Bueno, però sí. Diu coses, eh?
Sí, diu coses, no? Com que el tema de la casa i així, però... Sí.
Què és el de la casa?
Espera, estic buscant l'estrofa.
Crec que s'està fent una casa per quan si vol tornar o així.
Bueno, perquè recordem...
Bueno, la casa de Manresa, sí,
clar. Recordem que Rauw Alejandro i Rosalía, quan eren la millor parella de la història mundial, van comprar una casa a Manresa, cosa que ens va agradar a tots especialment.
I no només això, se'n van venir a mirar una a la Garriga, que és el meu poble. Jo ja pensava, aniré a comprar el pa i em trobaré en Rauw Alejandro.
I van descartar.
En pijama, i la van descartar.
Que pinta comprar el pa sempre.
Sí, a primera hora del matí.
Però sí que és veritat que és una cançó que no... Ara ho comentàvem fora, però jo sí que crec que és una cançó que no és comercial. Sí, dura 5 minuts i 28 segons...
Sí, ja.
Sé que les ruptures estan donant molts diners a determinats cantants.
I és molt interessant veure com cada parella capitalitza la seva manera, la seva ruptura, no? Perquè Piqué i la Shakira ho han capitalitzat, doncs, matant-se en públic, i aquests dos, d'una manera molt tendra, explicant que s'estimen i que això són coses de la vida.
Sí. Jo estic una mica en desacord, perdó, amb el presentador d'aquest programa, però crec que la cançó no diu res. Sí. La cançó dura molt i no diu res, només implícitament dona a entendre que ell no volia deixar-ho, però...
I que no ha estat infidel.
La qüestió de la... Ara aquest noi ven, pues, que està malament, i ven la pena. La Shakira va vendre el despit.
La ràbia, clar.
Que tampoc no va inventar res, que això des dels temps de... Julio Iglesias, no vayas presumiendo por ahí, ja estava inventat tot. Pues ara aquest noi... explota, no, la pena amb un sentit comercial també, vull dir que està malament, però no.
Ara jo us ho dic, jo m'acaba de deixar el nòvio, o acabo de deixar amb el nòvio, i el dia següent em treuen aquesta cançó i a mi em desmunten,
És que a veure, jo seré muchas cosas pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder, mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté, aunque lejos... Un moment. Vamos a acabar. Aunque lejos te me fuiste, me quedé, ahora no estoy, pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees y espero que algún... podamos reírnos del pasado. Es que también la letra tiene la cosa que está, ¿eh? Sí, aquí no hay rencores, esto no es un reclamo. Si los mejores días tú me has regalado, por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuado.
Això és molt fort.
Això és molt fort. Mm. I el que dèiem de la casita, todo de ti, y lo volveré a hacer, terminaré nuestra casita por si te da con volver.
Jo entenc que ell vol tornar.
Sí? Deixa la porta oberta. Deixa la porta oberta a tornar.
No sóc una... Bueno, no faria anàlisi sintàctic d'aquesta lletra, però jo penso que vol tornar.
Potser sí. Bueno, 5 minuts, eh? De cançó.
Potser amb 2 minuts.
Però la propera que sintetitzi una mica més.
Però clar, pensa que hi ha molt todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, un carajo, todos saben, todos saben, todos saben, todos saben, dis que saben, saben, un carajo, pa terminar ho diu al minut 2 de cançó, en queden 3 de minuts encara. Però escolta, això ens agrada.
No. Però sí que és veritat que ha reconciliat les dues parts. La part que està més a favor de Rosalía, la part que està més a favor d'en Rau. No sé si existeix.
Quina és? La part que està a favor d'en Rau? Som catalans i han ferit a la nostra princesa, per favor. No hi ha una part que sigui a favor del Rau.
És veritat.
Però té un detall maco, que és el que dèiem, a diferència, que és el que comentàvem de Shakira i Piqué, quan ell diu, ell és mi motomami, qui... Diguéssim que tampoc deixa gaire espai a la imaginació de qui deu estar parlant, Raúl Alejandro. Diu, ella és mi mami, què vendrà després, no sé, però sé que per ti seran tots els Grammys ell.
Home, és millor això que el Salpique i el Claramente, que deies, bueno, si no s'ha matat gaire aquí la Shakira, tampoc.
Sí, bueno, aquestes coses ens agraden.
A mi m'encanta. Sí, és una mena de periodisme al cor que, si voleu, puc venir cada dia a fer, eh? Venim a analitzar les cançons de ruptura de les nostres estrelles, molt a favor.
Sí, saps que m'encanta a mi també? Això m'encanta també. Com cada divendres d'aquest estiu al Món RAC1 us convidem a jugar. Ja sabeu que divendres, després dels apunts, és l'hora de fer un concurs amb premis, amb moltes esses a darrere, perquè són molts, pel qui sigui més ràpid de tots vosaltres, de tots els que ens estigueu escoltant. A veure, us ho expliquem detalladament per aquells oients que no sapigueu de què estem parlant. Cada divendres enviem un dels nostres periodistes, un dels periodistes de RAC1, fins a un punt indeterminat de Catalunya. Aquest redactor anirà donant pistes durant la tertúlia, o aquesta era la idea inicial, perquè recordem que primer vam ser a Girona amb la Bàrbara Julve i al cap de 3 minuts, Oriol, 5, 10, 10, 10, ja la van trobar. La setmana passada vam enviar l'Esteve Giral a Reus, vam dir, movem-lo a Tarragona, portem-lo a Reus, compliquem una mica, i 8 minuts.
Sí, una mica més, 20 minuts.
20 minuts, però hi van anar 3 persones, un florista, una dona que no li interessava res més que saludar l'Esteve, tal, i fins al final la persona que va arribar. Ja us avisem ara que avui ho hem posat una miqueta més difícil, hem après la lliçó, ens ve de gust jugar una miqueta més. No pot ser que això a quarts de 10 del matí sempre estigui solucionat. El primer que trobi a la persona que saludaré ara aviat s'emportarà una llista de regals que no està gens malament. Repassem els regals i anem a saludar a la persona que tenim distribuïda pel país. Avui tenim, d'una banda, un mòbil Xiaomi Realme 100... Ai, a veure. Un Xiaomi Realme C33 de 128 GB de memòria i 4 GB RAM amb pantalla de 16...
No m'estranya que tinguis problemes per llegir el...
Un mòbil que està molt bé, val? Xiaomi. Uns magnífics auriculars inalàmbrics JBL, en concret el model Wave Beam. Tenen 32 hores d'autonomia, càrrega ràpida i un so de gamma alta.
Per escoltar totes les de Rosalía en bucle, no?
Sí,
totes.
Sí.
O el Món RAC1 en bucle, també. I a banda dels premis tecnològics tenim 3 obsequis més. 4 entrades pel mirador Torre Glòries per gaudir a 125 metres d'altura d'unes vistes úniques de la ciutat de Barcelona. Un àpat per 4 persones a Cal Pinxo Palau de Mar, un restaurant de cuina mediterrània que es troba sota els arcs de l'esplèndid edifici històric del Palau de Mar. I per completar la jornada, tot això ho podeu fer en un mateix dia, també tenim 4 entrades per anar a veure el nou espectacle Eugenio by Gerard, on 37 anys després que ho fes el seu pare, el Gerard Jofre, el fill del mític Eugenio ofereix un espectacle per obrir la ment i deixar que l'humor ens acompanyi, que falta ens fa. Per tant, un mòbil Xiaomi espectacular, uns auriculars inalàmbrics espectaculars, 4 entrades per l'espectacular Mirador Torre Glòries, un àpat per 4 persones per l'espectacular Cal Pinxo Palau de Mar i 4 entrades per l'espectacular espectacle Eugenio Vallgerard. Ja dic, ja dic. No, va ser espectacular. I avui, Marc Sagués, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Marc?
Molt bé, molt bé. Realment estic molt content d'airejar-me una mica de la redacció i aquí que em toqui el solet i l'aire.
A veure, la Bàrbara Julba i l'Esteve Giral són corresponsals de RAC1 per Catalunya, però tu no. Tu ets redactor del món a RAC1, el món a RAC1 temporada regular i el món a RAC1 d'estiu. Per tant, d'entrada, pot anar la gent un pèl més despistada. Per tant, Marc, anem a situar una mica a la gent, no gaire. Què veus ara mateix?
Ara mateix el que veig és, mira, un home passejant el gos, veig una carretera, cases, pilones, fanals, veig alguna moto que passe, però també algun arbre, flors, una mica genèric, ja ho veus.
Us imagineu on pot ser el Marc?
Home, dit així. Aquestes pistes.
També veig algun grafiti, que això ja...
Val, llavors...
Pot donar alguna pista
alguna
més.
Alguna pista més, per exemple... Avui hem parlat molt de temperatures. Bueno, en parlem cada dia, perquè el fet de tenir el Martí Oliveres al programa fa que parlem molt de les temperatures, de forma molt detallada. A quina temperatura estàs, Marc? Més o menys.
Temperatura exacta no t'ho sabria dir.
Però fa més aviat fred o t'estàs torrant?
Quan he estat al sol, he suat, però tinc la magnífica sort que hi ha una ombra que m'està donant reser i aquí m'ho era capaç i estic genial. És a dir, que si el concurs s'allarga, per mi endavant que estaré de perles aquí.
Fantàstic. Va, aquesta és una mica la ubicació, la localització, però sí que podem donar una pista. Marc, no?
Va, som-hi, sí. Tant la Bàrbara com l'Esteve van començar amb la pista de a quanta distància estaven de la redacció de RAC1 a Barcelona. I jo faré el mateix, d'acord? Des dels estudis centrals de RAC1, a on sóc jo ara mateix, hi ha menys de 2 quilòmetres en línia recta. En concret, per ser exacte, Sergi, estic a 1,75 km del micròfon on ets tu ara mateix.
1,75 km. Per tant, el Marc és...
En línia recta. En línia recta.
En línia recta, sí. Recordem que aquesta és una funcionalitat que té el Google Maps i tants altres, a no ser que siguis expert en cartografia i tinguis mapes en paper casa i treguis l'Skyrail, el Cartaboy, etc. Hi ha una funció del Google Maps ordinador que pots calcular les distàncies en línia recta. I el Marc està a 1,75 quilòmetres de l'estudi 1 de RAC1, està a 1,75 quilòmetres de la Sílvia Angulo, l'Oriol Soler, la Montserrat de Mesona, el Moja, l'Amrani i d'un servidor de vostès. Marc, ja ho saps, línies completament obertes, si et trobés algú amb això, que de moment és complicat, per molt que ja haguem situat a la gent a propet d'aquí la ràdio, ens avises, ens demanes pas i et saludem de nou, val?
I tant, anem parlant.
Vinga, Marc, fins ara.
Fins ara.
Llavors, en Marc va amb el micròfon, entenc, de
sí.
RAC1, se'l pot identificar fàcil.
El que passa és que avui li hem demanat que tampoc el vagi ensenyant gaire.
Ah.
Perquè, clar, al final la gent camina pel carrer.
Sí, eh?
I...
Ben dit.
Sí, oi?
Ben dit.
Aquestes coses que té
Última
la gent.
Hora, eh?
Aquestes coses que té la gent. I, clar, volem evitar el risc de que algú se li apropi pel simple fet de veure el micròfon de RAC1.
Uh-huh.
Que sempre dius, hosti, si hi ha aquí un periodista, no sé què, està passant alguna cosa, vaig a veure què passa.
És llaminer.
Per tant, el Marc avui va una mica més camuflat. La gent s'ha de mirar. La gent diu, com és el Marc? El Marc és un tio alt? Atractiu?
Ah, sí?
Sí.
Ah.
És atractiu, alt i molt jove. Insultantment jove. No diré més pistes sobre el Marc. I Ros, m'han dit que vingui també. A veure, un moment, són les 9:19, com deia, aviat, d'aquí una estona farem una trucada al Xavier Riusant, que és el periodista expert en ultradreta, capçalera de Guilmó RAC1 i de tants altres mitjans, per parlar d'aquesta crisi interna a Vox, que semblava que era impossible que hi hagués una crisi interna a Vox, que la imatge que sempre es donava cap a fora era de que allà tot és solidesa i que tots estan a prop del líder, doncs sembla que no és tan així, però abans m'agradaria començar a comentar una notícia que he llegit avui al periòdico, una peça que signen la Sara González i el Jordi Bianchotto, que m'ha cridat molt l'atenció, que és que la candidatura de la rumba catalana a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat està en perill. Us preguntareu, per què està en perill? Doncs es veu que la candidatura s'ha quedat encallada just en el pas previ a arribar a la UNESCO, que és l'aprovació que ha de rebre del Consell de Patrimoni Històric, que depèn del Ministeri de Cultura. És a dir, aquesta candidatura s'ha quedat encallada de moment a l'estat espanyol. Segons explica el periòdico, el problema és que el govern espanyol, en aquest cas el Ministeri de Cultura, que recordem que dirigeix Miquel Iceta, no veu bé que s'hi faci referència a la rumba com a rumba catalana. En canvi, sí que veuria amb bons ulls el Ministeri que es presentés com a rumba espanyola o rumba d'Espanya, perquè creuen que tindria més possibilitats d'èxit.
És el gobierno más progresista de la història, eh? Fa pensar molt tot això.
Mm. Clar, m'ha sorprès d'entrada, com si hi hagués rumba gallega o rumba extremenya.
No s'acaba d'entendre, no? Vull dir, a més que la gràcia dels patrimonis de la UNESCO és que també reflecteixen i una particularitat local, no? I al final la història de la rumba catalana és de tants barris, de tantes ciutats, no? Del barri de Gràcia, però també de Terrassa i altres llocs, que francament no s'acaba d'entendre quin problema hi ha d'haver-hi amb aquest adjectiu.
No s'entén perquè la rumba catalana va néixer a Catalunya, precisament, i molts dels elements que es demanen protegir per part de la UNESCO formen part d'un territori, és a dir, que no té cap mena de sentit. Normalment quan es parla de, no sé, és que crec que fins la dieta mediterrània es volia protegir, clar, no es diu la dieta de l'Atlàntic, es diu la dieta mediterrània perquè forma part d'una alimentació dels països mediterranis. Llavors no té sentit que hi hagi impediments perquè la rumba sigui catalana quan hi ha estudis i hi ha un consens molt ampli de que aquesta rumba va néixer aquí a Catalunya, i hi ha referents molt clars de cantants que encara ara estan fent per promocionar-la a tot arreu. Llavors no té cap mena de sentit que això es quedi enquistat per un problema, per l'adjectiu català. Mm-hmm. Clar, i per l'origen d'on ha nascut aquest tipus de música, no té cap mena de sentit.
Sí, jo crec que és absurd, no té sentit, i a més va contra el que prediquen, no?, a nivell polític, que defensen doncs aquesta diversitat que hi ha a Espanya, i que fins i tot hauran de defensar en els propers acords de govern. Per tant, anar en contra d'aquesta diversitat, anar en contra d'aquest detall, que al final és un detall, com dèiem, no?, d'un adjectiu, no té sentit. De fet, fins i tot s'havia proposat ara veia que el dia 24 de juliol fos el Dia Internacional de la Rumba Catalana. Mm-hmm. Llavors, i amb el nom catalana, per simbolitzar i per donar sentit a tot allò que identifica la rumba catalana des de tot aquells espais, aquells territoris del propi país.
Mm-hmm. Per posar un element més sobre la taula, evidentment els impulsors de la proposta, la plataforma que l'impulsa, perquè volen que la rumba catalana opti a ser patrimoni de la humanitat, diuen que aquest canvi seria mutilar l'art directament i treure la identitat d'una música que, com ara comentava la Sílvia, s'ha creat i desenvolupat a Catalunya. I el Ministeri de Cultura el que diu, almenys a hores d'ara, és que si no es fa el canvi serà només una proposta autonòmica i d'una sola autonomia, i això farà que tingui més dificultats de prosperar en un organisme internacional com és la UNESCO. I el que fan és, posen l'exemple de la Jota, que va rebre el suport, diuen, d'una quinzena de comunitats autònomes en el seu moment. I a més, una trava més, que també apunta el diari, que és que després de les eleccions municipals, ara hi ha més governs autonòmics del PP amb el suport de Vox, que formen part d'aquest consell que ha de tirar endavant la candidatura espanyola a UNESCO, i que per tant això fa que sigui més complicat d'aprovar la candidatura.
A mi em sembla que té tot el sentit del món i que va perfectament, i que casa perfectament amb el discurs del PSC i del PSOE, que és que no es pot ser català sense passar per l'espanyolitat, i que ser català està molt bé però no molestis gaire, no? Tot plegat és un mecanisme a través del qual ells diuen que això, que s'ho fan seu, no?, que es fan la catalanitat seva, i el que fan és diluir-nos en l'espanyolitat i negar-nos la pròpia catalanitat. A mi em sembla que té tot el sentit del món.
Fins i tot és ayusista, no? És allò de Madrid és Espanya dentro d'Espanya, i al final acabarà tot siguent dins d'on tot, no? Per tant...
Clar, és una homogenització que fan ells a través de dir que es catalanitzen, no? Quan el que estan fent és espanyolitzar-nos.
Uh-huh. Jo tampoc no crec que la intenció sigui espanyolitzar ningú, sinó que simplement, a més, de cara a la candidatura de la UNESCO, és que és fins i tot contraproduent, perquè precisament el que busca protegir les, aquestes candidatures de patrimoni immaterial de la UNESCO són les particularitats d'un lloc. O sigui, no tenen una vocació no, com generalista, sinó precisament particularista i de protegir un art, un patrimoni cultural d'un lloc concret. No tenen una vocació general, com sembla ser que és el que reclama el Ministeri.
No, és que el mateix va passar amb la paella. No va passar, però es va protegir, per exemple, la paella valenciana. Clar, la paella, correcte, tots tenim molt clar d'on ve, que és València, són els primers que fan paelles allà, i no va haver-hi cap mena de problema. Llavors, no entenc aquesta actitud. Sí, potser si li diguessin rumba tindria més suports, però llavors no seria la rumba catalana. Clar, és que una cosa és la rumba catalana, que va néixer aquí i s'ha desenvolupat aquí a Catalunya, llavors no entenc aquesta especificitat de que tingui més suports. És a dir, ja si té el suport del govern espanyol, doncs amb això ja pots anar a la UNESCO. I si no, doncs, escolta'm, no puc entendre aquesta actitud del Ministeri de Cultura, i més del Miquel Iceta, que és una persona que coneix molt la realitat catalana, i suposo que com a ministre de Cultura també de la rumba catalana.
Clar, i aquí hi ha un altre element, que és el que dèiem, que el Ministeri de Cultura ja pressuposa d'entrada que la resta de comunitats d'Espanya no veuran bé que es presenti una candidatura d'alguna cosa que pot optar algun reconeixement internacional que porti catalana per nom.
Sí. Clar, és que el mateix, hi ha molt patrimoni immaterial a la Sagrada Família que s'ha presentat al tema de la UNESCO per ser protegida. Tu creus que alguna comunitat posaria algun problema per protegir l'Alhambra, per protegir la Sagrada Família o algun monument històric espanyol? Cap comunitat es ficaria en això. Per què s'han de ficar? Si la rumba és catalana, la rumba és catalana, ja està. No hi ha res més a parlar.
Però cap comunitat es posaria amb això perquè tota la resta no és català, i això és català, i el que els molesta és que sigui català, ja està. És catalanofòbia, doncs una mica burocratitzada i passada pel sedàs de lo cultural, si voleu, però és catalanofòbia.
A mi fins i tot em porta a pensar malament de que vulguin provocar una polèmica en el moment, doncs, polític actual per tensionar o vés a saber. Llavors, al final és tan absurd que porta a pensar malament d'aquesta decisió.
Aquí n'haurem de fer seguiment. M'ha escrit també la companya Sara González, que, insisteixo, és una de les persones que signa, bueno, és una de les periodistes que signa aquesta peça amb el Jordi Bianchotto, i clar, ella deia que com a mínim era sorprenent parlar amb el Ministeri, i que veurem si hi haurà alguna mena de reacció o no per banda del Ministeri. I ella em deia com si existís una rumba gallega o una rumba murciana, diguéssim. Són les 9:27, fem una petita pausa d'un minut i 6 segons, és a dir, curtíssima, i tornem.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva, Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Pensant a gastar menys? Ara Carrefour i Carrefour Coneix tens el 50% que tornen més de 1.500 productes. Com el Nesquik de 5,5 kg. En compres una unitat i et tornem 11,80 € en un cupó d'escompte per a la pròxima compra. Només fins al 23 d'agost. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
Un minut i arribarem a 9:45 del matí. A les 8, fa una horeta i mitja, aquí al Món RAC1 us avançàvem que pràcticament... Una dada que ahir, quan va començar a treballar el tema el company de la redacció d'informatius d'aquí a RAC1, Marc Canturri, a la tarda, des de la redacció, ens va sorprendre moltíssim el recompte que anàvem portant i la xifra que ens sortia, que és que pràcticament la meitat dels refugis climàtics. Ara entrarem en el concepte també refugi climàtic de Barcelona, estan actualment tancats en pany i clau. Això, amb una calorada que avui afluixa a les comarques de Ponent, on s'han arribat els 40 graus, però que es dispara al litoral, sobretot el de Barcelona, on els termòmetres que ens explicava el Martí avui poden fregar els 35 graus, unes temperatures que són poc habituals en aquesta zona, són poc habituals al litoral, on a més hi hem d'afegir la xafogor. Doncs a hores d'ara, la meitat dels refugis climàtics de Barcelona estan tancats. Per exemple, escoles, biblioteques o centres cívics que aquest mes, com que és agost, estan de vacances i, per tant, persiana baixada. La redacció d'informatius, el Marc Canturri, com us deia, ha fet l'esforç de mirar refugi per refugi i el resultat, com ho dèiem, és claríssim. Dels 227 refugis climàtics que l'Ajuntament de Barcelona va anunciar a principis de juliol, al cap d'un mes ja n'hi ha un centenar que estan completament tancats.
I això té un component l'altre dia, no?
Ai, hola, Jordi Balaguer.
Divendres passat.
Què portes? Què portes?
Oh, jo porto bombons.
Portes bombons? De la caja roja de Nesa. Però això no és per Nadal.
Celebrem alguna cosa? O...
Bueno, celebrem que estem junts, que estem vius.
Molt bé, ha estat molt bé. Que
celebrem la vida.
Digues. No, del tema dels refugis climàtics, que també ho comentàvem la setmana passada amb el tema del dormir, no? Tota aquesta, la qüestió de la calor, i això ens ho evidencia, el tema que es tanquin refugis climàtics, té un component de classe molt important, perquè afecta molt més a qui té menys recursos, qui no pot anar a una biblioteca, a un lloc, a un espai públic refrigerat, es quedarà, i qui no té recursos per tenir un aire condicionat a casa, es quedarà a casa seva passant calor, quan justament a Barcelona, no?, el mapa de Barcelona, que sempre és tan desigual, no?, a nivell de classe, també ho és a nivell de calor, perquè al centre de Barcelona, tant durant el dia com durant la nit, les temperatures són molt més altes, no? Per exemple, per la nit hi ha 40 nits tropicals al Raval a l'any, en canvi aquí dalt a la zona universitària i a les Corts, als barris més rics, només n'hi ha 20, i això durant el dia, doncs encara, no? Si durant la nit dorms malament perquè fa calor, com ha fet aquests dies, i a sobre durant el dia tampoc no tens un espai on poder passar menys calor, això ens mostra que tant la calor, no?, com en aquest cas l'acció de l'administració pública, doncs va en depriment de qui té menys recursos.
Recordem que aquests refugis climàtics són espais, com ha explicat l'Oriol, que teòricament han d'oferir un espai d'ombra, un espai més fresc a tots aquells ciutadans que no poden mantenir casa seva a una temperatura adequada. I us comentava aquests més d'un centenar dels 227 tancats, però és que si fas una lectura més en profunditat, fas un pas més a les dades, ja encara és pitjor, perquè si descomptem d'aquí parcs i jardins, que és algú que sí que es poden tancar alguns parcs i alguns jardins, però n'hi ha tants d'altres que sempre estan permanentment oberts, no ha d'anar ningú a pujar una persiana o obrir una porta, si descomptes aquests parcs i jardins, estan tancats més de la meitat dels equipaments que teòricament han d'oferir aquest espai d'ombra i frescor a la gent que no es pot permetre refrigerar a casa seva.
I que el parc i el jardí al final pot allegir una mica, però al final el que combat la calor de veritat és poder tenir, no?, el que és realment un refugi és tenir un lloc públic amb aire condicionat que no tens a casa. Això és el que és, sí, de veritat un refugi.
Se'm dona una mica la impressió que al final és com una mesura, no?, que se li ha posat aquest nom per semblar que fas alguna cosa davant d'una emergència. Per tant, jo crec que això no beneficia l'objectiu que al final és conscienciar i sensibilitzar, perquè genera rebuig per part de la pròpia gent. És a dir, jo molta gent que conec, quan parlem d'aquest tema, al final doncs arribem a la mateixa conclusió, que sembla que es fan moltes coses per semblar que fas, i realment a la pràctica no estem pensant si les ciutats estan preparades per l'emergència climàtica d'aquest any, però també les que vindran els propers anys. Per tant, jo crec que no és una qüestió de semàntica, sinó que és una qüestió d'estratègia i de pensar com hem de repensar les ciutats.
I no és només això, és repensar quins equipaments necessites, perquè potser no necessites els 200 i pico equipaments que estiguin oberts, ni totes les escoles. Suposo que no és el mateix obrir una escola com a refugi climàtic, aquest eufemisme que s'utilitza ara, a Sarrià-Sant Gervasi, que al Raval. És a dir, que cada barri té unes necessitats i unes, no sé, els ciutadans doncs aniran més de vacances o no aniran de vacances. A lo millor en el Raval el que necessiten és que agafis els nens i els puguis portar a una piscina pública per passar el dia. Doncs és mirar estratègies més enllà de que estiguin tots els equipaments oberts per oferir què, perquè al final potser en alguns llocs no cal que estiguin els equipaments oberts, o potser és millor oferir determinades activitats per la gent que es queda de vacances i que no té, que es queda aquí i que té problemes perquè els pisos no estan acondicionats per patir les temperatures que estem patint. És veritat que a determinades zones de la ciutat hi ha més calor que en unes altres, i mira les necessitats que hi ha de la població i també la necessitat que hi ha d'aquests equipaments en lloc de refugis climàtics. Jo per mi els diria equipaments, perquè són equipaments públics. Això de refugis climàtics sembla que estiguis fent, dissenyant tota una sèrie d'estratègies per al canvi climàtic que realment no s'està fent. És a dir, ara a una piscina pública se li diu també refugi climàtic. De tota la vida ha estat la piscina, hem anat a la piscina, no un refugi climàtic. Doncs sembla que s'estiguin fent unes polítiques públiques contra el canvi climàtic que no existeixen, perquè això, darrere de dir refugi climàtic, no hi ha res més.
Porta a pensar una miqueta que durant l'hivern, quan parlem de pobresa energètica, tot el que aquest concepte al llarg dels anys s'ha anat desenvolupant més, s'ha anat estructurant a nivell de polítiques públiques, doncs preservant i sobretot donant resposta a aquestes desigualtats. I crec que el concepte s'hauria de desenvolupar en relació amb l'emergència climàtica. Llavors, em porta a pensar que encara és més una aparença que no passa una qüestió de polítiques.
No, sí, és un gest. Ara us escoltava i veig que més o menys tots anem cap al mateix lloc, però és veritat. Es parla de refugis climàtics per no prendre mesures més severes al respecte. Diuen, bueno, tenim refugis climàtics, fa molta calor, però aquí tens una biblioteca oberta. Home, què vols que et digui? La biblioteca ja hi era abans i vostè no ha fet res perquè hi hagi un refugi climàtic. Senzillament ha obert uns equipaments o els ha deixat d'obrir. Però no és que hi hagi cap aposta sincera i segura per millorar les coses en aquest sentit, penso.
No només això, a vegades una escola, i tots hem estudiat en escoles, que segurament no tenien aire condicionat.
A veure, sí.
Doncs la meva no.
La meva no.
I feia més calor a l'escola que dins del carrer. Sí que és veritat que tens patis, però bueno, els patis també, l'Ajuntament de Barcelona em consta que els obre, hi ha determinats patis escolars que els obre els caps de setmana perquè els nens tinguin un lloc per gaudir de l'esbarjo i tenir un espai per jugar, sobretot en determinades zones que estan molt densificades, com el Raval.
Sí, s'agrairia, no?, que poder, en lloc d'aquests eufemismes que queden molt bé com refugis climàtics, no?, penséssim més, no?, i a lo millor de, no?, de la gran propaganda que quan van vendre això de 120 refugis, bueno, poder, en lloc de la quantitat, no?, pensem en la qualitat i en les necessitats, sobretot veïnals, no?, sobretot de les zones amb més problemes de recursos econòmics i que tenen menys recursos per poder equipar les cases adequadament contra la calor, i pensar mesures específiques, no?, en lloc de fer una propaganda, no?, que perquè al final és això.
Sí, és,
tu pots obrir una escola, correcte. Pots obrir una escola que és correcte obrir una escola, perquè pels infants, a lo millor, que és d'un barri que es queden majoritàriament a Barcelona durant les vacances, necessiten un espai d'esbarjo. Però no serà un refugi climàtic, però al final serà un lloc d'esbarjo necessari també per les necessitats de la infància. Però no li diguem refugi climàtic perquè es passarà calor igual. Una biblioteca sí que pot ser un refugi climàtic perquè hi ha aire condicionat, hi ha un lloc on es poden estar les criatures que no estan a casa passant calor, això sí, però vull dir, centrem-nos més, no?, en la qualitat que en la quantitat, que moltes vegades, no?, al final la quantitat, la vostra investigació també demostra que la quantitat tampoc no vol dir res si al cap d'un mes estan tancats justament els equipaments que són més claus, no?, que són els que tenen aire condicionat i no els parcs que estan a l'aire lliure.
També el que se sol fer moltes vegades és mirar models europeus, com per exemple en aquest cas París també fa una qüestió similar, que són les illes climàtiques, i a vegades oblidem que nosaltres tenim una idiosincràsia diferent a altres llocs d'Europa. Per tant, copiar està bé, però també s'ha de tenir en compte que la nostra realitat mediterrània.
Sílvia, que em sembla que fes un gest de...
No, sí, sí, ja em sembla bé. Jo el que demanaria, sobretot a l'Ajuntament, doncs una estratègia més clara en tot això. És a dir, ja se sap quins equipaments són necessaris, les entitats veïnals estan molt a sobre de tot el que necessiten els seus veïns, conèixer la realitat de la ciutat, i jo crec que és una mesura que s'hauria de prendre en contacte amb ells, amb els veïns i les entitats veïnals que coneixen el territori i saben quins són els barris i les zones que necessiten més d'aquest tipus de refugis climàtics.
Són les 9:39, pràcticament les 9:40. Anem a sortir un moment a fora. Va. Marc, Marc Segués.
Hola.
A veure, bon dia de nou. Què? Hi ha hagut moviment per aquí o no?
Estic molt tranquil, Sergi. Jo crec que en aquesta estona de la primera connexió ara han passat dues persones per davant meu. Cap d'elles s'ha fixat en el micro de RAC1. I pel carrer aquest que us he dit que veia, jo diria que passa una persona cada minut, minut i mig. Així que escolta'm, relaxadíssim.
És una zona, recordem, a menys de 2 quilòmetres en línia recta de Francesc Macià, d'aquí de la plaça Francesc Macià, de la redacció de RAC1, de l'edifici de la Diagonal 477. Molt tranquil·la, no?
Molt
passa molt poca gent. T'ho dic perquè, mira, remarco lo del molt tranquil·la, perquè a Twitter hem rebut ja algunes respostes de gent que es mulla fent teories sobre on pots estar. Per exemple, la Sonieta Cometa 76 diu el portal de l'Àngel.
Passaria
que,
més gent.
Clar, aquesta hora del matí, per molt que sigui aviadet i sigui agost, passaria més gent. I també, per exemple, l'Albert Rubí, també el Toni 73, diuen la Barceloneta. Que jo crec que aquesta hora potser també passaria més gent.
Sí.
Però és veritat que quan has dit lo de l'arbre, algú passejant un gos... Bueno, la gent ha tret aquestes teories. Però fem una cosa, per ajudar una mica la gent, una mica més, no gaire més tampoc, que queda molt programa encara per davant. Marc, donem alguna pista més o què?
Va, som-hi, donem una altra, a veure si la gent comença a atinar una mica i s'apropen cap a mi. Hem dit que estava a 1 km 75 en línia recta, sí, de la redacció de RAC1.
Sí.
Per tant, és lògic pensar que estic a Barcelona. Llavors, Barcelona està formada, si no em fallen les dades, per 10 districtes i 73 barris. Doncs va, atinem una mica cap aquí. El barri on jo estic té fills il·lustres com ara Pompeu Fabra o Montserrat Cavaller. Això amb un cop de Google es pot trobar.
Mm-hmm. La Montserrat ha tret el mòbil. Mm-hmm. Ara, la Montserrat també és on per anar a buscar. Hi ha hagut cares de com pensar... No acaba de tenir-ho clar, tampoc.
Jo no gaire.
Una mica
gaire
per cert, també, tenim gent que ens diu l'Espanya Industrial. Tenim gent que ens diu Jardins de Cervantes. Una cosa important, que ara em comunica la Ruth Caral, la productora del directe del Món RAC1. La gràcia del joc és que aneu a buscar el Marc. I ho fem a primera hora del matí, perquè encara no fa tanta calor. És veritat que us fem sortir al carrer amb la calorada que està fent, però no em fa tanta aquesta hora del matí. La gràcia és que el aneu a trobar. No envieu missatges al 669-1010 ni truqueu a la ràdio, perquè per molt que truqueu i endevineu on està el Marc, el premi no és per vosaltres, a no ser que hi aneu. La gràcia és anar-hi, picar-li així a l'espatlla i dir-li: Marc, sóc jo, oient de RAC1, t'he trobat.
I també et dic, Sergi,
sí,
ara deies que ho fem d'hora perquè no faci calor. No ho sé d'on vindrà la persona que guanyi, però el camí per arribar fins aquí no és especialment calorós. Hi ha bastantes ombres.
Mm-hmm. Mira, per exemple, hi ha una persona que em diu Poblenou. Què diries? Fred, fred, fred? Tevi?
Jo diria que
calent?
Fred, perquè a jutjar pel meu coneixement de Barcelona, crec que està un
està
pèl més lluny de RAC1. Pot ser?
Sí, està més lluny.
Està més lluny d'un sí, quilòmetre 75.
Sí, segur, segur.
La Sílvia té alguna teoria?
No, la Montse, eh?
Jo tinc teories.
Perquè la Montse busca d'internet.
Jo tinc teories i alguna certesa.
Ara, en condicions normals et diria digues la teva teoria, però crec que encara és aviat, perquè no són ni 3:15 del matí.
No, no, i després de les dues últimes vegades no us vull fer això. Sisplau, sortiu de casa i aneu a buscar.
I segurament tu que vols buscar per internet... O sigui, clar, la teva teoria i la teva certesa L'has tingut en un minut i mig.
Correcte.
De quan hem donat una dada que ara el Marc repetirà, mm-hmm. que és el que has buscat a Google, i a partir d'aquí ja has acotat bastant la zona de Barcelona.
Jo crec que falta poc perquè algú el trobi, eh?
Val. Marc, repetim la pista, per si algú s'ho ha perdut.
La pista és que el barri on jo sóc ara mateix té fills il·lustres com ara Pompeu Fabra o Montserrat Cavaller. És un barri gran, cal dir-ho. Jo crec que amb aquesta pista podem situar,
però... No t'animis, no t'animis, que la Bàrbara també va començar a dir, va dir que era un lloc romàntic i tots van anar cap allà.
No. Només dic ara el que deia la Montserrat, que és molt gran aquest barri, com per només amb aquesta pista trobar-me.
Clar, la meva certesa és el barri, la meva teoria és... Alguna teoria, però és una teoria només.
Mm. A la propera connexió que farem amb el Marc, deixarem que la Montserrat Amazon m'exposi la seva teoria.
Ai, no!
Són 9:45 del matí. Fins ara, Marc, ja saps, si passa qualsevol cosa, ens demanes pas i et fem entrar.
Genial.
A veure. Fem-ho maco. 9:45 clavats del matí, ho comentàvem a les 8, és... Aquest element que jo crec que tard o d'hora havia de passar, que segurament era un dels partits que pitjor parat sortia del 23J, i és, mentre anaven apareixent rumors de lideratges qüestionats al PP, peticions de cadires que es belluguessin més del compte Esquerra, o dubtes sobre l'estratègia de Junts, etc, etc, hi havia un partit, o es parlava d'un fracàs a Sumar, la batalla interna entre Sumar i Podem, etc. Semblava que a Vox, que han perdut 19 diputats, més de mig milió de vots, s'han quedat a res de ser ja no tercera, sinó quarta força amb suports, tot semblava que es mantenia sòlid. I hi ha hagut una notícia d'aquesta setmana, que ha estat la sortida d'Ivan Espinosa de los Monteros, que m'agradaria recordar que almenys de cara a la galeria era una... de les figures potents del partit, una en teoria de les ninetes dels ulls de Santiago Abascal, la seva sortida ha fet que el castell s'hagi desfet. Oriol.
Sí, jo crec que podia semblar, no?, que aquesta estructura tan jeràrquica, aquest ultralideratge de Santiago Abascal imposava, no?, un, el que diríem en castellà, un ordeno y mando, no?, dins del partit, però... el cert és que al final tampoc Vox fins i tot no pot evitar, no?, o certa lluita intestina, que és el que els hi sol passar a tots els partits, siguin de dretes o d'esquerres, quan obtenen un mal resultat electoral i les perspectives d'ascendir al poder doncs es van diluint, no?, que al final és el que li passa tant a la dreta més tradicional com al PP, com aquest, no?, apèndix ultra del PP que és Vox i que ja s'estaven rifant ministeris, i el resultat electoral doncs no va complir aquestes expectatives. Al final, perdre 19 diputats i més de mig milió de vots, crec que són 600.000 exactament, és normal que portés unes conseqüències internes, perquè a més comença, no?, després d'un cicle de Vox molt ascendent, començant per Andalusia i després tant a tot tipus d'eleccions, al final tampoc no és per cantar victòria, perquè al final, d'acord, és un terra electoral, però són 3 milions de vots, que són molts per una formació d'extrema dreta tan perillosa, però el que ens indica, no?, el que ens sembla indicar aquestes sortides dels sectors més ultraliberals, que, d'acord, podien semblar més polits, però al final eren, no?, connexions amb l'Ibex i el pensament igual de radical, igual d'ultra, que la facció que sembla que té més poder ara i que ascendeix més en el poder de Vox, no?, personalitzada en Jorge Buxader, l'eurodiputat d'aquí de Barcelona, que és un falangista a l'antiga, vull dir, totalment, al final ens indiquen que fins i tot, no?, l'extrema dreta, un partit manomilitari, també pot tenir desercions internes.
Els problemes de Vox van començar a la campanya andalusa de les eleccions d'Andalusia, quan la Macarena Olona es va presentar i va obtenir uns resultats molt minsos. Pensaven que ja tornarien a donar la campanada, com van fer a les anteriors eleccions, i els resultats van ser molt dolents, perquè van escollir una candidata, que era Macarena Olona, que era una paracaidista, que la van presentar, crec que era per Granada, i aquí va començar tot. Aquí va marxar ella, després, abans, va marxar també Ortega Smith, que era una de les cares més visibles de Vox des dels seus inicis, i al final els resultats del 23 de juliol han estat com la puntilla, perquè no sé si us en recordeu unes imatges d'aquell dia de Santiago Abascal, que no volia sortir a donar la cara després de anava dient que això no estava
previst subir d'aquí arriba,
no estava previst,
a la tarima que
sí,
li havien preparat.
Anava dient, i al final va sortir i va haver de donar la cara davant del seu electorat. Forma part també una mica d'aquests partits nous que van sortir, com Ciudadanos, com Podemos, els hi ha passat una mica el mateix, i ara si Vox ha dit que li dona gratis els vots al PP és per evitar que passi el que li va passar a Ciudadanos a les anteriors eleccions, que al final ha estat engolit per un PP al no haver-hi un pacte entre els socialistes i Albert Rivera en aquell moment. Llavors, és curiós perquè quan a Europa estan els partits d'extrema dreta estan pujant d'una manera molt perillosa, aquí a Espanya s'ha produït un efecte contrari, és a dir, que ha baixat l'extrema dreta, i hem d'estar satisfets perquè pel que representa aquesta baixada i aquesta pèrdua de vots, sense relaxar-nos, perquè ja sabem que aquestes coses com van d'unes eleccions a una altra, és a dir, a les eleccions del 14 de febrer aquí a Catalunya ningú pensava que l'extrema dreta tindria els resultats que va obtenir finalment, i les coses són així. Llavors és curiós que en un moment en què està la Meloni a Itàlia i que hi ha una pugna molt important en alguns països com a França i a Polònia, amb una pujada molt preocupant de l'extrema dreta, que hi hagi passat això. I és un símptoma de que aquí les coses sembla que poden ser diferents sense dir que són diferents,
Ara el Moja feia una cara com de no acabo d'estar d'acord amb la Sílvia amb això últim que ha dit. Guarda-t'ho, Moja,
val?
Montserrat, també, ara us escoltarem vosaltres, però deixeu-me afegir a la conversa el periodista expert en extrema dreta, Xavier Riusant. Xavier, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Totes aquestes baixes que ara repassava la Sílvia Angulo, que deia, no?, de Iván Espinosa dels Monteros i Juan Luis Stigman són els més recents, però abans hi havia hagut Macarena Olona, o també abans Javier Ortega Smith, que continua dins del partit, però molt menys pes que abans. Totes aquestes baixes tenen alguna cosa en comú?
Javier Ortega Smith, de fet, l'han arraconat, però segueix sent vicepresident,
sí.
D'anar al número 2 per Madrid ara van al 4, però hi ha un fet curiós, que sigui és tan vicepresident com el Jorge Buixader, el dia 23 de juliol, a la seu de Bambú, quan dèieu això que l'Abascal si sortia a la tarima o no a la tarima al carrer, sinó a la roda de premsa dins de la seu, ell no hi era, no va estar a la seu. No? A veure, la crisi ve de molt abans, i Vox té una peculiaritat, unes diferències amb el resta de l'ultradreta europea. La primera és un funcionament totalment piramidal, com una secta o com un negoci de cara a una, com una empresa, i totalment piramidal. I el segon lloc és que mentre sigui per Le Pen o per Meloni, els enemics principals són de fora i estan a fora, Brussel·les, la immigració, per Vox l'enemic principal està a casa i és de casa. I legalitzar, derogar, suprimir, encarcelar, és a dir, l'estat autonòmic, els partits nacionalistes, etc. Mm-hmm. Però a més, Vox funciona com una secta, i la crisi va començar ja molt abans. És a dir, si Vox fa 4 anys i pico va treure 500 regidors, a final del mandat la meitat o ja havien plegat o s'havien endut l'acte, i es van crear 8 partits decisions de Vox, però no van anar enlloc.
I això com s'explica, Xavier? Per què passa això?
Ja passa. És a dir, quin era el problema de les crisis de Vox? Que és que el Vox no té estructura regional perquè no reconeix les autonomies. No hi ha el líder de Vox a Andalusia o a Catalunya, no existeix, no hi ha l'executiva, és només provincial. I llavors, el Vox exigia que els diners que donen les assemblees regionals o parlaments autonòmics o els ajuntaments del grup municipal s'ingressessin en compte de l'Ortega Smith a Madrid, i amb aquests diners es nomenava uns comissaris polítics que et diuen el que pots votar i el que has de votar i el que has de negociar o negocien ells. Recordeu el cas de Múrcia, que els 4 diputats de l'Assemblea Autonòmica retiren els poders econòmics a Ortega Smith i llavors els expulsen i tal. Sí. Però això, malgrat tot, no anava passant factura. La primera és la Macarena Olona que marxa i llavors ara farà un any, quan ja marxa Macarena Olona, abans de l'acte que fan a IFEM cada any Vox a Madrid a finals de setembre o primers d'octubre, cessen a l'Ortega Smith com a de secretari general perquè la gent culpava l'Ortega Smith, però l'Ortega feia el que li deien. Uh-huh. I això junta amb lo de Macarena Olona. El problema és que les coses van caient, sobretot des de que es nomena vicepresident polític el Jorge Buxadé i es modifica el Comitè d'Acció Política. Explico.
Sí, un moment. Sí, ara has dit un nom clau. Jorge Buxadé.
Sí.
Per qui ens estigui escoltant i no sàpiga qui és Jorge Buxadé, Xavier, qui és Jorge Buxadé i per què té tant poder?
És una persona que va amb una llarga militància ultra, va ser candidat de la Falange, advocat de l'Estat, fill de militar, una persona amb uns objectius a mig i llarg termini que els compleix sempre sense pressa. Ell diu que va estar 4 anys estudiant i va guanyar les oposicions de, com se diu, d'advocat de l'Estat amb el número 1. Ell és membre de l'Opus Dei i va estar militant al PP, però va estar a l'ultradreta i estava als dos llocs alhora, no? I ell diu que no se'n penedeix d'haver estat a la Falange, però sí al PP. Llavors, Buxadé el fan vicepresident primer i, a més, el comitè executiu deixa de fet com de funcionar i llavors hi ha un grup que és el Comitè d'Acció Política que el formaven 5 o 6 persones. Uh-huh. I una d'elles, la Macarena Olona, no hi era, però hi havia l'Espinosa com a portavoz parlamentari. I això ara es canvia i es diu que el Comitè d'Acció Política, la forma que reuneix els dilluns, el presidente, que és l'Abascal, el secretari general, que és Ignacio Garriga, i quien ellos deciden. I el que fa de portaveu és el Buxadé, encara que no sabem qui forma aquest comitè, que és el que ho decideix tot. I es dedica, d'alguna manera, a humiliar els que no estan d'acord. Buxadé ha imposat, no ha sigut lo de l'Espinosa i una lluita entre falangistes i liberals, que potser també. Ha sigut perquè l'Espinosa era del sector ultraliberal econòmicament, tatxariat i party, no qüestiona el règim democràtic, vale? Però i podríem dir si és aquest contra els falangistes. No és exactament. És d'alguna manera la gent que vol fer Vox encara una cosa més autoritària. Uh-huh. I Buxadé té una sèrie d'obsessions contra, aquí sempre ho diu, el Buxadé va fer un llibre fa 2 anys que es diu Soberania, perquè la nació és valiosa i merece defenderla. És l'únic llibre que ja és important de Vox, perquè els llibres de l'Abascal són Conversació con Santiago Abascal, i ell està obsessionat que l'estat autonòmic de partidos i sense religió ha desarraigat l'hombre espanyol i l'home espanyol està manipulat, és a dir, per una conspiració. I ell enyora molt un règim com el que hi havia amb el franquisme. I té de parella, diguem, a l'Ignacio Garriga, que encara que és més jove, ell sempre diu, l'Ignacio Garriga, que hemos de recuperar la libertat arrebatada estos 40 i pico, 45 anys, amb el qual enyoren el franquisme. És a dir, són aquests dos amb una ideologia més franquista i, sobretot, autoritària i que de l'Opus Dei i que es creuen ungits per salvar Espanya. I per sobre d'aquests està l'Abascal, que es manté al marge, però tot es fa perquè ho diu l'Abascal. Perquè es manté
al marge, però els hi compra tot això, no? Diguéssim.
Exacte, sí, però l'Ortega Smith, quan era el malo de la pel·lícula, que es volia que exigia que es quedessin que enviessin a Madrid els diners de les assemblees autonòmiques i parlaments, feia el que li deia l'Abascal. Mm. I ara la cosa ha començat a caure. I, bueno, però poc seguirà, evidentment.
Clar, aquesta és la pregunta que anava a fer per tancar, Xavier, després te la faig i te la concreto, però abans deixa'm preguntar-te també, Xavier Riusant. Han saltat Stickman, Espinosa de los Monteros i tal, han saltat o els han fet saltar?
A veure, quan algú la recona, una cosa que estava clar, és a dir, en el moment que l'Espinosa el treuen del Comitè d'Acció Política, que és que els dilluns es reuneix i decideix què farem, i ell és el portaveu en el Congrés, semblava clar que ella no seria el portaveu en el Congrés. També hi ha un element, la seva dona, la Rocío Monasterio, que és la líder de Vox a la Comunitat de Madrid, amb la pujada de la Ayuso, va quedar irrellevant. És a dir, ara Vox ja no pot influir en res amb l'Assemblea de Madrid, no? Amb la qual cosa, el sector aquest, la parella, Espinosa, Rocío Monasterio, han anat perdent poder. I, a més, fan nosa amb aquesta línia messiànica de l'Opus Dei que lidera Buixader i Garriga.
La pregunta que anava a fer, doncs, Xavier Riusant, Vox, a Vox li pot passar com Ciutadans? Vox pot acabar desapareixent?
Vox pot fotre... Si repeteixen eleccions, com jurava estar en vot útil que anirà al PP, pot fotre una clatellada. Però aquest espai d'ultradreta, de Farraig, de dreta radical, amb el tema de que Espanya és una i no 51 i demanant més Maduro que el PP, existirà. Ara potser no tindran ni 52 ni 33 diputats i en tindran 12. Però seguiran perquè aquest sentiment de que Franco hizo cosas buenas i que el català le hable quien quiera en su casa, però que tots siguem espanyol, existeix lamentablement a Espanya i seguiran existint.
I que ara amb la distribució de poders actuals,